La entrevista íntegra con el candidato popular a la presidencia de la Generalitat Valenciana podrán seguirla a través del 1053 de la Onda Media, además a través de los diferentes boletines informativos y también de los informativos de carácter regional y autonómico podrán conocer las principales conclusiones y anuncios que ha hecho el presidente y candidato popular a la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. ¿Qué tal? Salutacions cordials, soc Laura Puig, i comença una nova edició de la mañana de COPE en el Maestrat. Estàs al 101.6 de la freqüència modulada, des d'on et contem tot allò que passa a la nostra comarca, a casa nostra. Avui encetarem el nostre programa a Peñíscola, visitant les instal·lacions del Gran Hotel per tal de parlar amb el seu director, Francisco Rivera, que ens contarà les darreres visites de Farm Trips russos a Peñíscola per conèixer la ciutat. Intensa setmana la que tenim per davant políticament parlant, és clar, ja que totes les formacions polítiques apuren les hores i cremen tots els cartutxos cara a les eleccions del pròxim diumenge 24 de maig. Avui el nostre programa especial d'eleccions el dedicarem a Santa Magdalena. Passaran pels nostres micròfons el candidat del Partit Popular, Víctor Cervera, i el cap de llista del Partit Socialista i actual alcalde, Sergio Bou. Ja t'avanço que demà tot el programa va dedicat a Peñíscola, amb tots els candidats que passaran pels nostres micròfons per contar-nos les seues propostes electorals. Dimecres serà el torn de Benicarló i dijous el de Vinaròs. A més, avui és dilluns i per tant farem un punt i seguit a la campanya electoral i parlarem amb Fàtima Redondo. Ella és la nostra col·laboradora en temes d'educació. Fàtima avui ens parlarà de dos nous hàbits nerviosos que més freqüentment poden aparèixer en edat infantil. En uns minuts entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa en titulars. El candidat socialista a la presidència de la Generalitat anuncia a Vinaròs la creació d'un potent pla de reindustrialització que siga capaç de generar llocs de treball. Ximo Puig ha estat acompanyat del cap de llista de Vinaròs, Guillem Alsina. Des del Partit Popular de Vinaròs, el seu portaveu Lluís Gandia diu que els socialistes, si foren coherents, haurien presentat aquest pla a les soterranyes lloc on s'havia de fer el polígon industrial projectat pels socialistes i que diu ha hipotecat Vinaròs fins a l'any 2022. Canviem entre tots, fa mítin a Benicarló. Enric Moya, el seu cap de llista, diu que organitzaran el Gran Parc Verd al costat del port previst a la partida Povet i prepararan la ciutat per a rebre les inversions públiques que el corredor mediterrani puga portar. El president del Partit Popular Provincial arropa el candidat popular de Peñíscola, Javier Moliner, diu que els turistes ompliran el castell amb la posada en marxa dels vols regulars a l'aeroport. Andrés Martínez, per la seva part, recorda que milers de veïns han aportat les seues idees per confeccionar el seu programa, el seu projecte de futur. El Partit Socialista de Peñíscola anuncia la posada en marxa de mesures fiscals per tractar que les empreses estiguen obertes a la ciutat durant tot l'any. Busquen la desestacionalització turística de la ciutat. Successos, un agent fora de servei frustra un rapte a Vinaròs. Va veure com dos individus de nacionalitat francesa intentaven segrestar una altra persona a Vinaròs. La víctima, quan l'exagent els va escridassar, va poder fugir. Els presumptes raptors es van donar la fuga i foren interceptats a Benicarló. A Peñíscola, una dona de nacionalitat alemana mor ofegada a la platja nord sobre les 13 hores d'ahir. Els serveis de salvament no van poder fer res per salvar-li la vida. Esports, punt i final a una històrica temporada per al Peñíscola Futbol Sala que va perdre per 6-3 davant l'Inter Movistar, acabant així amb les seues aspiracions lligueres. I en futbol aquests són els resultats del cap de setmana. Regional preferent, Vinaròs 0, Almassora 0 i Torreblanca 2, Benicarló 0. A primera regional, Sant Jordi 1, Morella 0, Sant Pedro B 1, Alcalá 3, Cabanes 4, Catí 2, La Pobla 2, Sant Mateu 0 i 5, Torra 4, Traiguera 1. A segona regional, Canet 1, Lejana 1, Moró 1, Xer 5, Valldalba 4, Platges Alcossebre 0 i Peñíscola 0, Salsadella 0. Les 12 i 34 minuts del matí fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 14,2 i la màxima es situa al voltant dels 19,9 graus. A Benicarló els termòmetres han marcat una mínima de 14,3 i una màxima de 19,8. Mentre que a Peñíscola la càmera situada al Gran Hotel enregistra una mínima de 13,8 i una màxima de 20,8. A Morella han tingut una mínima de 13,9 i una màxima en aquests moments de 21,7. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia per a la costa preveu que demà amanesquem amb el cel cobert i amb alguna pluja escassa, situació que es perllongarà al llarg de tot el dia. Les temperatures, però, seran altes i similars a les d'avui, amb màximes de 23. A l'interior, a la comarca dels Ports, també s'espera cel cobert i pluja al llarg de tot el dimarts. A més, les temperatures baixen, passant dels 23 graus d'avui als 15 de demà de màxima. I anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarlo Stop & Go. Segons la Direcció General de Trànsit, cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340 a l'alçada de l'entrada APC Benicarlo Peníscola. Us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant. Les 12:36 minuts del matí. Comencem.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE. Estar informado.
I obrim a continuació la mañana de COPE en el Maestrat a Peníscola. Anem a parlar de turisme, perquè ja saps que Peníscola és la ciutat turística per excel·lència de la Comunitat Valenciana. No en va, té aquest premi Turist COPE que otorga la cadena COPE. I a més perquè Peníscola segueix acaparant tot l'interès del mercat rus. Així ho anunciava aquesta setmana el director del Gran Hotel Peníscola, Francisco Rivera, al que saludem ja a l'altre costat del fil telefònic. Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La ciudad de Peníscola está de moda, ¿eh? Como le gusta decir también a la jefa de prensa del Ayuntamiento de Peníscola, y la verdad es que es cierto, ¿no? Sigue acaparando además todo el interés de un mercado muy emergente, como es el caso del mercado ruso, ¿no?
Pues la verdad es que sí, y además sorprende sobre todo cuando todos sabemos que la situación económica y la crisis un poco de los Balcanes a nivel del mercado ruso pues está haciendo bastante mella desde mediados del año pasado, y la verdad que sorprende justamente de ver cómo sigue habiendo mayoristas de origen ruso que siguen apostando por un destino pues que para ellos hasta hace muy bien poquito era desconocido, pero que es Peníscola, y que aún con todas pues siguen organizando fan trips para dar a conocer el encanto de nuestro municipio, de nuestra planta hotelera y sobre todo de todo el entorno que tiene la provincia de Castellón, pues para seguir vendiendo Peníscola en Rusia.
¿Qué busca el turista ruso en nuestra zona, Francisco?
Pues sobre todo busca ahora mismo novedad, y de hecho las reservas que nos están enviando ya son principalmente de clientes que ya han estado en el territorio español, pues a lo mejor en la zona de Cataluña o en la zona de Alicante, y bueno, pues en una apuesta nueva por destino España, pues buscan algo diferente que les es desconocido, y entonces pues buscan, aparte de esa novedad, buscan esa autenticidad, sobre todo un poco a nivel cultural, gastronómico, arquitectónico que puede ofrecer Peníscola como población, y lógicamente pues todos los servicios que un turista vacacional pueda buscar, ¿no? El sol, la playa, la buena comida. Entonces, bueno, yo creo que todo eso se reúne perfectamente en nuestro destino, en Peñíscola y, por supuesto, en toda la zona de la Costa Azahar. Y yo creo que es un poco el baluarte que hace que siga existiendo ese interés en el mercado ruso, y en este caso, vamos a decirlo, principalmente en el mayorista y en las agencias de viaje que están viniendo, y que, bueno, pues la verdad que las primeras impresiones son igual de favorables e igualmente de buenas que las del año pasado, sobre todo caras de sorpresa de descubrir todo lo que hay y todo ese potencial que tenemos.
En concreto han sido unos 21 los agentes de viaje que han estado visitando Peníscola. No sé si Peníscola y además otras ciudades de nuestra zona, Francisco.
Sí, a ver, están, bueno, 21 hace dos días, justamente hoy ha entrado otro fan trip de otras 25 personas a Peníscola, que van a estar también este fin de semana por aquí, y todavía quedará un tercer fan trip en esta quincena de mayo. Y efectivamente, en estos casos, en este momento están visitando principalmente Peníscola y un poco conociendo un poco lo que es la infraestructura de la población hotelera y luego lógicamente pues todos los servicios que dispone la población. Y en esta ocasión, lo que es la información del resto de la provincia la están ofreciendo directamente un poco en catálogo, porque van un poquito con la agenda aprieta. Pero sí que tengo que recordar que a los que ya estuvieron viniendo el año pasado, el propio mayorista ya les estuvo ofertando una serie de visitas en a nivel provincial, con lo cual, pues bueno, pues no solamente vienen para quedarse en Peníscola, sino lógicamente también un poco para conocer el entorno. Me consta que el año pasado pues hicieron visitas a la Valduso, a Segorbe, a Morella, bueno, pues es decir, a Castellón, a Valencia, lógicamente que capital también llegaron a bajar un poco, pues entonces quiero decir, al final es gente que pasa unos días en nuestra población, en nuestro entorno, pero lógicamente también, no todos, pero sí una gran parte buscan también pues el conocer también el entorno y sobre todo pues conocer, porque claro, ya sabemos que los rusos también cuando se obcecan por una cosa, por una zona, pues muchas veces les gusta, y donde ponen el ojo generalmente ponen la chequera, ¿no?
Exacto, la chequera.
En este caso, entonces, pues bueno, pues si les gusta un entorno, les gusta un emblema, pues lógicamente eso les pica la curiosidad y probablemente pues eso puede propiciar una segunda visita a nuestro territorio.
Francisco, tenés también novedades desde el Gran Hotel Peñíscola. Habéis programado una serie de actividades que me consta que son una auténtica revolución y novedad. Cuéntanos.
Bueno, pues a ver, aparte de las normales que ya estamos repitiendo estos últimos años que están teniendo un éxito abrumador, como por ejemplo puede ser el Congreso de Salsa Cubana, que tenemos el Cubaneame el fin de semana de las elecciones, o sea que nos vamos a pasar las elecciones votando y bailando.
Claro, votando y bailando, ¿eh? Qué buen plan.
Y sobre todo, pues un poco lo que va a ser la novedad de esta temporada, de esta pretemporada, va a ser el primer encuentro de personajes famosos de Peñíscola, el fin de semana del 12 al 14 de junio, pues en el que vamos a intentar pues concentrar el mayor número posible de personas, de clientes, que vengan con ese disfraz que tienen aparcado en el fondo del armario o en su diván o en el trastero, que lo desempolven un poquito y bueno, pues que haga referencia a algún personaje y que vengan aquí, porque la verdad que vamos a intentar revolucionar un poquito este tema y por supuesto, como Peñíscola no deja de ser un destino de turismo familiar, queremos hacer especial hincapié y vamos a utilizar como vehículo conductor justamente todos estos personajes de ficción, de cine, de dibujos animados, pues desde personajes Disney, de Mickey, Minnie.
Seguro que se llena de princesas el hotel.
Pues seguramente princesas, algún que otro guerrero Jedi,
Spiderman,
y más cositas. Sí, a ver, la idea es esa un poquito y bueno, pues queremos hacer una cosa totalmente diferente y bueno, pues en Puertos del Verano vamos a ver si conseguimos llegar a ese reto que nos hemos puesto de clientes y de personajes. Y bueno, pues haremos que se nos oiga un poquito más y que se conozca un poquito más Peñíscola por otro tipo de cosas, ¿no?
Francisco Rivera, director del Gran Hotel Peñíscola, muchísimas gracias por contarnos cómo han ido estas visitas, esos fan trips por parte de agentes rusos y sobre todo por ese encuentro de personajes famosos que tendrá lugar en Peñíscola. Muchísimas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Arribem d'aquesta manera a les 12 i 43 minuts del matí.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
De la mañana de COPE en el Maestrat, ja sabeu que durant aquests dies estem fent els programes especials dedicats a les poblacions de la nostra comarca. Avui hem parlat de Santa Magdalena. Ja us avanço que demà dimarts serà el torn de Peñíscola, el dimecres el de Benicarló i el dijous el de la ciutat de Vinaròs. En el cas de Santa Magdalena anem a saludar, així als estudis de la mañana de COPE en el Maestrat, a Víctor Cervera, que és el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Santa Magdalena. Víctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Conta'ns primer que res o definís-nos quines són les persones que t'acompanyen en la candidatura que se presenta a les eleccions de Santa Magdalena del pròxim dia 24 de maig.
Sí, doncs pues mira, tenim una candidatura molt variada i tinc també molta confiança en la candidatura perquè tinc gent jove, gent gran, gent experimentada, gent que m'ajuda molt en el tema de fer tot el que és, com se diu, lo de les redes socials, els discursos, entonces m'acompanyen. Després tinc també a la meva parella en la candidatura que me fa de com a secretària meua. M'agarra els telèfons, els noms de les personalitats que he contactat i entonces la veritat, després també tenim un xic que és de fora, que l'han ficat representant a tot el turisme, que, sobretot catalans, que venen al poble.
Què és el que te va animar, Víctor, a presentar-te a les eleccions? Perquè tu és la primera vegada que concorres a les eleccions municipals, en el cas de Santa Magdalena.
Sí, doncs pues mira, resulta que el partit de Santa Magdalena anterior, pràcticament estava nulo. Ni cap consell ja els presentava als plenos, entonces ho tenien tot mort. Entonces a mi me van parlar dos consellers, la consellera d'Infraestructures, igual que el conseller Máximo Buch, i després també el president de la Diputació. Entonces entre els tres me van convèncer de que Santa Magdalena era un poble que hi havia moltes coses on se podrien fer per poder guanyar-te a la gent del poble. I això, la veritat, pues, que me va animar a presentar-me.
Quins són els pilars fonamentals del programa electoral amb el que se presenta el Partit Popular a Santa Magdalena?
Sí, los elements fonamentals del programa són, pues, primer, tenim que saber l'estat de comptes. És fonamental. Ens hem enterat que se deuen molts diners, però la veritat no sabem quants. Entonces, primer sabrem l'estat de comptes de l'Ajuntament. I després, nosaltres volem desenvolupar programes, sí o sí, de cara al turisme de Santa Magdalena, de cara al comerç, de cara a fer fires, una cosa estrella volem portar al poble a Fitur, després volem tindre una fira que no s'ha fet mai a Santa Magdalena, com per exemple a Benicarló tenen la cartofa, a Alcalà tenen la tomata de penja, doncs nosaltres volem fer una fira que se diga Fira de la Pedra. Tenim pedra de gent que la fa a gran escala i tenim pedra que fa gent igual mortes de lioli que tableros d'ajedrez manualment. Entonces això voldríem rellençar-ho per portar turisme al poble.
El motor, diguéssim, econòmic del poble voleu que siga el turisme, no?
Sí, sí, sí. El turisme tindrem a partir de setembre. Els turistes que ens vindran de l'aeroport, que passaran per davant de la nostra carretera, entonces el que volem que només en un 1% d'autobusos que s'aturen a Santa Magdalena, per nosaltres ja serà molt bo. I com ve turisme de Finlàndia, de Canadà i inglesos, doncs sabem que a la província d'Alicant s'han comprat moltes cases i ha rellençat molt pobles del voltant de l'aeroport que antes ni els coneixíem. Entonces ara així pensem que passarà el mateix. Serà molt bo.
En matèria econòmica has parlat de rellençar la població. Què és el que caldria fer per tal de potenciar el comerç local?
Sí, pues, de cara al comerç local volem fer bonos, incentivar que la gent compro i volem, per exemple, pues, què te diria jo? Pues, a millor fer un crucero per dues persones, per exemple, i sortejar-lo cada un que faiga una compra de més de 30 euros, posa un tiquet i això ja li val per així el sorteo que se farà de cada 3 mesos, de cada 4 mesos, veurem, estem estudiant el tema, m'entens?
En l'àmbit dels joves, del benestar social, quines són les polítiques socials que preteneu aplicar?
Sí, en qüestió de joves volem intentar acabar el centre cívic que fa molts anys que està en marxa i per lo vist això no es pot acabar. Entonces ahir ja volíem un saló que fora per la joventut, perquè la veritat que ara estan en almacens particulars i el que voldríem és pues, tindre algo també, a més de pels vells, per la banda, per tots, però també per la gent jove.
Per què cal votar el Partit Popular a Santa Magdalena el pròxim 24 de maig?
Pues cal votar al Partit Popular perquè ja pensem que és molt bo tindre el mateix el Partit Popular en Santa Magdalena que en Castelló i ja poder ser en València. Veurem com hi giran les eleccions. Encara no podem dir res, però la veritat que les confiances que ens han donat, igual des de València que des de Castelló, són molt bones. Entonces, nosaltres portarem el projecte sí o sí. L'alcalde anterior me dona igual, a millor no sé si guanyarem o perdrem. Jo només me presento per ajudar al poble. I si vol les nostres propostes, les volen que ajudamos, perfecte. Que no volen ajudamos, des de l'oposició anem a portar turisme i gent a Santa Magdalena per rellançar el nom de Santa Magdalena.
Molt bé, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort de cara al dia 24. Gràcies i bon dia.
Molt bé, bon dia.
a Santa Magdalena, anem a acabar, perquè a la localitat de Santa Magdalena són dues les candidatures que se presenten. En aquest cas tenim a l'altre costat del fil telefònic a Sergio Bou, que és el candidat socialista a l'alcaldia i a més actual alcalde de la localitat. Sergio, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Laura.
Definís-vos primer que res les persones que t'acompanyen en esta llista electoral de cara a les pròximes eleccions del diumenge 24 de maig.
Sí, però bueno, l'equip humà que forma la llista del Partit Socialista per a les properes eleccions municipals del 24 de maig és un equip sòlid amb una nova incorporació, que és la de Sebastián Beltrán, en aquest cas. El resto de membres de la candidatura són tots els mateixos que ja van formar la candidatura de les passades eleccions del 2011. La veritat és que és, com dic, un equip sòlid. Som un grup de gent, com dic jo sempre, del nostre poble. Gent, i com bé sap tots els veïns del nostre municipi, doncs gent que té els mateixos problemes i les mateixes inquietuds que qualsevol dels nostres veïns, no? Vivim, ja dic, en una època molt, molt complicada, però aquesta complicació, insistixo, és per a tots, inclús per a la gent que forma aquesta candidatura. Aquesta candidatura, doncs, la forma gent treballadora, bàsicament. Tinc des d'exjefes de manteniment d'una empresa de prefabricats, una treballadora d'una tintoreria i lavanderia, que és l'Udrina, Eloi, electricista, Sebastián, pues, que treballa en el sector de la indústria, amb els composites i tal, Tica, que és administrativa, Eusebio, que és encarregat d'una empresa d'Acciona, la part de lo que és unitat de ferrocarrils i túnels de l'empresa Acciona. El primer jefe que és Ángel Espada, que actualment està jubilat, però era jefe d'estació de Renfe, Ricardo Sospedra, que és el segon reserva, que és cap a Terra Agrícola, actualment és granger, Chimocheto, que és l'últim, Joaquín Cheto, que és l'últim reserva, que és jubilat i que era obrer de la construcció, i el tenent alcalde, que és el primer que he dit, que era el jefe de manteniment de Forte, pues una persona molt, molt treballadora, com dic jo sempre, i que actualment podríem qualificar-lo com a un emprenedor de 48 anys.
Sergio, conta'ns quin és el programa electoral amb el que us presenteu. Vosaltres, evidentment, ara sou equip de govern i suposo que tractareu d'intentar dur a terme aquests projectes que potser en aquests últims 4 anys no heu pogut materialitzar.
El programa electoral en el que es van presentar les passades eleccions del 2011 i que acabarà ara en les eleccions del 24 de maig, pues bueno, era un programa molt, molt exigent. S'han quedat coses per fer, i aquestes coses, pues, bàsicament, podríem dir que són, entre moltes altres, pues bueno, en l'aspecte cultural tenim el que és l'edifici social, que està per finalitzar, encara que per dins està molt avançat, i això és el que la gent segurament no coneix, és a dir, en tots els plans d'ocupació...
Serà una realitat la pròxima legislatura, entenc, no?
Claro, és a dir, en tots els plans d'ocupació que hem fet durant aquesta legislatura que finalitzarà el 24, pues la veritat és que en tots els plans d'ocupació per l'Ajuntament hem aconseguit fer molt per dins de l'edifici, però, claro, tenim el projecte de les fatxades elaborat i la idea és, pues, bueno, pues acabar-lo en aquesta propera legislatura, no? La veritat és que aquest edifici, com jo he dit moltes vegades, marcarà un antes i un després en el que és la cultura del nostre municipi. En el programa, els fonamentals que tenim són, en primer lloc, la gestió municipal. En la gestió municipal el que pretenem és, amb els mateixos impostos, aconseguir més i millors serveis públics per a tots. Tot això, pues, com es pot aconseguir? Pues a base de convenis i amb un millor, com dic jo sempre, finançament d'altres administracions, no? Com pugui ser explicar la Generalitat i la Diputació. Després, el pla econòmic i social, que és el segon dels eixos. El que pretenem és continuar ajudant al manteniment de les empreses existents, empreses que en una època de crisi com aquesta estan patint molt i que des de l'Ajuntament, doncs durant aquests 4 anys ja els hem ajudat i continuarem treballant perquè aquestes empreses puguen continuar creant treball i ocupació per a tots, ajudar a fomentar la creació de noves empreses agrícoles i ramaderes en el nostre terreny municipal, ajudar els nostres llauradors i ramaders, com dic moltes vegades, tal com hem fet en aquesta legislatura passada, en el que són els tràmits administratius, per exemple, les guies ganaderes, en el cas de la ramaderia, en el cas de l'agricultura, els plans de cremes local, que ho hem aconseguit aquesta legislatura passada. I l'altra cosa que pretenem en aquest desenvolupament econòmic i social de Santa Magdalena és els plans d'ocupació que t'he nombrat anteriorment, que siguin per a totes les anualitats. És a dir, en aquesta legislatura passada els hem tingut en 3 anualitats,
L'objectiu nostre és que cada anualitat hi hagués un pla d'ocupació local. I després, en el sector del turisme, pot donar màxim suport al turisme rural. No? És a dir, utilitzar aquell turisme que és compatible amb tot allò que ja tenim. És compatible amb la nostra ramaderia, amb la nostra agricultura, amb la nostra indústria, amb el nostre comerç local, de tal manera que aquesta promoció de lo que és el parc natural, de lo que és la serradita, de lo que és el patrimoni cultural i arquitectònic del nostre municipi, pues el poguéssim portar a tots els llocs. Està clar que, quan dic a tots els llocs, hi ha una ferramenta potent, que també ho portem dins d'este pla, que és la pàgina web. No? La pàgina web, que en estos últims 4 anys haurà tingut unes 200.000 visites, jo entenc, de totes les parts del món, jo entenc que la ferramenta més potent que tenim en un municipi inútil i amb molts recursos econòmics. No? I després, pues, l'altra qüestió que també plantegem així és continuar promocionant el nostre castell i continuar traient ajudes, com hem aconseguit en la legislatura passada, per a la millora del nostre castell de Polpís. En l'aspecte urbanístic, en el que és el pla de desenvolupament d'urbanisme, infraestructures i medi ambient, així, el que pretenem en aquesta legislatura és aconseguir un nou document urbanístic per a solucionar les necessitats actuals i les previsions de futur de la nostra població, tenint en compte que el pla general de l'any 2006 aprovat provisionalment perquè se mos entén un vocabulari ha dit que és inviable. Per tant, amb el nou document de referència que ens envia la conselleria, elaborar el que nosaltres diem un document urbanístic que sigui compatible amb tot allò que ja tenim i adaptant-lo a la LOTUP, a la nova llei urbanística valenciana i de paisatge, que s'ha aprovat el mes d'agost de l'any passat. No? Les pròpies infraestructures, pues, ahir hi ha tema de camins rurals, és a dir, continuar en hores faltades de camins rurals, aquests camins rurals que més malament estan, continuar la millora permanent de lo que és l'arranjament dels pistes, perquè són les pistes de terra, els camins de terra. Després, en lo que és el tema de les infraestructures, així també m'agradaria parlar un poc de lo que són la canalització de la Rambla d'Alcalà, no?
Un projecte que estava aprovat, no?
Claro, és un projecte que està aprovat. És un projecte que en aquest moment està en la declaració d'impacte ambiental i té 4 anys del govern d'Espanya. Bueno, però ja és algo també, no? És a dir, no seria no res. La declaració d'impacte ambiental, però en aquesta declaració d'impacte ambiental aconseguir al final que la canalització sigui una realitat, no? És a dir, que en aquesta legislatura propera, no únicament de l'Ajuntament, sinó també del proper govern d'Espanya, que pugui ja ser una realitat aquesta canalització que tan important és i que bueno, en casos de Gotafera, pues, tant de mal no es pot fer al nostre poble i a la nostra gent. No?
Sergio, després, no tenim molt de temps per a més. Sí que m'agradaria que en un minut me comentares per què cal votar el Partit Socialista el pròxim dia 24 de maig.
Bueno, a veure, com dic jo, nosaltres som un equip de govern que el que volem és continuar avançant cap al futur amb la gestió exquisita dels assumptes municipals. No? Per tant, jo, amb la confiança dels veïns i veïnes, que pretenem és construir una forma de treballar, rebent, pues, com sempre dic jo, informació, controlant la gestió que realitzem, és a dir, el treball que realitzem del nostre programa de govern, però sobretot la gent i els veïns són qui de veritat és la part més important d'aquesta forma de gestionar que tenim, no? És a dir, propera, clara, eficaç i sobretot just així. El que pretenem és, jo sempre ho dic, que de manera el vot, perquè a nosaltres el que ens importa és sempre la lema. No hi ha cap interès més que el del nostre propi municipi i que els problemes doncs, es continuïn solucionant i tractant com fins ara, no? Amb aquesta proximitat, diàleg amb els veïns i sobretot per buscar les millors solucions. No? És a dir, buscant, en definitiva, el que busquem és un poble millor.
Doncs, Sergi Bou, alcalde de Santa Magdalena i candidat a l'alcaldia per part del Partit Socialista. Moltes gràcies per atendre'ns i molta sort de cara al dia 24.
Moltes gràcies.
Amb Sergi Bou arribem d'aquesta manera a la 1 de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE que te conten la última hora informativa, tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem, com sempre, a partir de la 1:05, 1:06 de la tarda, amb més actualitat de les nostres terres, així, a la mañana de COPE en el Maestrat, al 101.6 de la FM. Fins ara. Salutacions cordials de nou, soc Laura Puig, és la 1:06 de la tarda i estàs escoltant la mañana de COPE en el Maestrat des del 101.6 de la freqüència modulada, on molt puntuals a la nostra cita amb tots els oïdors de la mañana de COPE t'estem contant tot allò que passa a la nostra comarca, a casa nostra. En uns minuts saludem a Fàtima Redondo, que des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs ens parlarà de dos afis nerviosos típics entre la població infantil. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa en titular. La campanya Som de Vinaròs difon l'ús del topònim oficial entre els escolars de la localitat i han participat el Fip Sant Sebastià, el Jaume I, el de l'Assumpció, el de la Misericòrdia, el Manuel Foguet, la Divina Providència i el Col·legi d'Educació Especial Baix Maestrat. L'obertura del carrer Sant Joaquim ha creat un nou accés directe al centre de Vinaròs. L'alcalde de la ciutat, Juan Bautista Juan, ha mostrat la seva satisfacció perquè després d'un mes, de més d'una dècada, ha estat ara quan s'ha arribat a un acord amb els propietaris. S'han enderrocat les cases i s'ha obert i engegat un nou vial que serà, diu, fonamental per millorar la circulació. Compromís Esquerra Republicana, Beni Carló, presenta els eixos del seu programa en la ruta de les possibilitats. Mitjançant una ruta en bicicleta pel nucli urbà de Benicarló, la coalició ha explicat als participants de l'activitat els punts claus del seu programa electoral amb diferents parades a llocs estratègics de Benicarló. La 1:08 de la tarda fem una ullada a les temperatures i és que segons Meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 21,1 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 21,4, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peníscola enregistra una màxima en aquests moments de 18,6. Finalment a Morella ronden els 23,3 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que demà a la zona costanera amanesquem amb el cel cobert i amb alguna pluja de caràcter escàs, situació que es perllongarà al llarg de tot el dia. Les temperatures, però, seran altes i similars a les d'avui, amb màximes que arribaran als 23 graus. A l'interior, a la comarca dels Ports, també s'espera cel cobert i pluja al llarg de tot el dimarts. A més, les temperatures baixaran, passant dels 23 graus que se registraran en alguns punts del dia d'avui als 15 de màxima demà. I respecte al trànsit, una informació patrocinada com cada dia per l'autoescola de Benicarló Stop and Go, segons la Direcció General de Trànsit. Es recorda que cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340, ja que a l'alçada de l'entrada de l'AP7 Benicarló-Peníscola estan les obres de desdoblament de la variant de la Nacional 340. La 1:10 de la tarda. Seguim a la mañana de COPE en el Maestrat.
Aprovarem el Pla General d'Ordenació Urbana, que ens permetrà millorar les nostres comunicacions, crearà sòl industrial i ordenarà la franja litoral.
A Benicarló, vota Partit Popular. Juan Antonio Mañà, al teu costat.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mira dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Llega la primavera, el buen tiempo y los desplazamientos por carretera. En Boscar Service sabemos que lo más valioso de tu automóvil eres tú. Por eso, hasta el 30 de mayo realizamos una diagnosis de los sistemas de seguridad de tu vehículo totalmente gratis. Pide cita en boscarservice.es. Más de 600 talleres en España. Boscar Service, para todo lo que tu automóvil necesita.
En Vinaròs, Electrodiesel Fisant nos encontrará en el polígono industrial junto a la pista de atletismo.
¿Cuál es tu estación favorita?
La mía, la primavera.
Pues la mía, la estación del ahorro.
¿Y cuándo es esa?
Desde ahora y hasta el 31 de mayo. Porque en BP ahora consigues un euro extra en cada repostaje de 25 litros o más y además acumulas 3 céntimos por litro en el Vale Ahorro BP. ¡Viva la estación del ahorro!
Ven a tus estaciones de servicio BP de Castellón y provincia y podrás ahorrar hasta 7 céntimos por litro. Promoción válida hasta el 31 de mayo.
En Vinaròs, vota Partido Popular. Vota Juan Bautista Juan. Con garantía, un buen alcalde.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
Cada setmana, a la mañana de COPE al Maestrat amb Laura Puig, l'educació dels nostres fills amb Fàtima Redondo, del Centre d'Oci Educació El Plumier. No t'ho perdes. La mañana.
Estar informado.
I una setmana més i com sempre en dilluns obrim el nostre espai dedicat a l'educació dels nostres fills i ho fem amb la nostra experta en temes d'educació que no és altra que Fàtima Redondo des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs. Fàtima, molt bon dia.
Bon dia i molt bona setmana.
Molt bona setmana d'aquest mes de maig que poquet a poquet ja anem concluint i en molta calor aquests dies enrere, Fàtima.
Jo crec, però a mi no em molesta,
A mi tampoc.
A mi no em molesta.
N'hi ha moments del dia que agobia una miqueta, però bueno, en seguida fa una miqueta de ventet i estem ja de meravella.
Ja està.
Anem a parlar dels hàbits nerviosos. Ja sabeu que estem dedicant una sèrie de programes precisament a aquest tipus d'hàbits. I avui anem a parlar de la tricotilomania. Ho he dit bé, Fàtima?
Sí, senyora.
Conta'ns què és això.
Pues bueno,
el cas és una tricotosa,
Trico ve de pèl, del grec. Aleshores, pues, és un comportament recurrent i irresistible d'arrencar-se els pèls. Normalment, del cap, perquè n'hi ha més, però també altres parts del cos, com pestanyes, celles, axil·les, púbic... I això hem de quedar molt clar que no es fa de manera voluntària. És a dir, el xiquet no ho fa perquè vol.
No, és com el meu fill que sempre està, li ha pegat per tirar-me del monyo, però damunt
no,
se'n riu.
No.
És com... I dius, no, que em fas mal. Això no és el mateix,
més,
eh?
No, a més t'ho fa tu, no s'ho fa ell.
No, clar, ell no s'ho fa, no, perquè sap que fa mal.
Molt bé. I després també hem de descartar-lo, de diferenciar-lo de jugar en el pèl. Hi ha moltes dones...
L'arròs caldit, no?
Va bé, l'arròs arte, i hi ha molta dona que contínuament s'està... tocant la melena, no? Perquè això pues, fa interessant. Pues, bueno,
Carmen Ordóñez, se m'ocorreix a mi, bé, que era una persona que precisament sempre estava la melena tocant-se-la.
Ahí hi ha un hàbit nerviós, va bé? Però per tocar-se, pues, bueno, no passa res. Però ja hauríem de començar a mirar, perquè... No tens per què estar contínuament, vas estar contínuament tocant el pèl. Quan apareix la tricotilomania, sol apareix en infància, de 3 a 6 anys, i quan més abans veiéssim i poguéssim tratar-la millor, perquè així evitarem que es cronifique, d'acord? En l'edat en l'adolescència continua, a molts de casos apareixen en l'adolescència i a l'edat adulta ja és més difícil. A partir dels 18 anys és més difícil que hi hagi nous casos de tricotilomania. En la infància, de 3 a 6 anys, solen acompanyada d'altres hàbits, d'acord? Pues com la micofàgia o qualsevol hàbit de què han parlat. Del que es tracta és que no es cronifique, que no vaiga més.
Sí, perquè crec que este sí que podem estar parlant de que pot arribar a ser un problema.
Exacte. És un problema ja quan se comença a arrencar el pèl, inclús quan fan bola en el pèl i se'l traguen, aleshores hi ha un problema molt greu perquè, clar, l'aparell digestiu no està preparat per al pèl i se fan boles, però aquí ja estem parlant de casos...
molt extrems, no, Fàtima?
Vale, molt extrems.
Vamos, jo no ho he sentit mai, que se traguen tant el pèl.
Sí, però bueno, ahí estem parlant de casos molt extrems i el pediatre i l'escola se'n dona compte i els pares també, però de vegades a lo millor els pares pues, com a que no ho volen, però bueno, ja estem parlant de casos extrems. Per què ho fan? Bueno, pues per una sensació de tensió creixent, val? Estan tensos i comença a ser un ritual perquè en el moment que s'estan tocant i arrencant el pèl se crea un benestar i se crea un benestar mentre s'ho fan.
Se senten bé fent-ho, no? I després.
Sí, i després. Aleshores, clar, si tu te sentes bé fent algo, pues ho tornes a fer. I sol ser sempre per un estat d'ansiós i d'estrès. I se fa, pues, mirant la tele, de cara que anéssim observant, pues, el que vam dir la setmana passada, crear un gràfic de quan ho fa mi fill, pues, si mira la tele, si està llegint, abans d'anar a dormir, és a dir, situacions, aquestes són les que afavoreixen qualsevol adult nerviós. Com sempre, no hi ha una causa única, de fet, podem dir que és genètic, aleshores anem controlant, ni ambiental, doncs, el que hem dit, situacions d'estrès, separacions de pares, entrada al col·le, que s'està fent una cosa, un bullying des de qualsevol àmbit, no? Que el xiquet està passant per un mal moment, la pèrdua d'un familiar, i també hi ha causes, com vam dir, que són neurotransmissions, no? Neurotransmissors, un funcionament diferent del circuit neuronal que està implicat en el control d'impuls. Però davant de tot això, que assusta...
Com podríem prevenir el que és el més important?
Pues la prevenció. La prevenció és el que hem de fer primer. Consultar el pediatre, a veure què passa i fer relaxació. Per exemple, jocs de relaxació des de ben menuts, pues, que apreten les mans ben fort, com si tinguessin les mans enganxades en pegament, tu els dius que tens les mans enganxades, apretes ben fort, i després les estires, com tens pegament, desestirar-les a la costa, tocar dit per dit, i jugar en els dits, dir-los que tenen una llima imaginària i que l'han d'exprimir, d'acord? Després, com sempre, si el xiquet se'n dona compte, a la mínima que el pilléssim, donar una senyal i fer relaxació ràpida, allò d'orella a orella. El xiquet ha de tindre autoconsciència, per a res castigar ni rapar el pèl, d'acord? Perquè això el que farem és que el xiquet no agarra autoconsciència i l'hàbit s'incrementarà. Aleshores, ha de saber quins són els resultats, mostrar-li fotos de què pot passar i des de luego, quan el xiquet experimenta un canvi que ja no se'n toca més, que ja no s'arranca tant, ahir premia. I com a pares, fer un registre és molt important de on ho fa, quan ho fa i què fa mentre s'ho fa, perquè així podrem anar elogiant progressos i sempre valorar. I si ja, per exemple, té l'hàbit, procurar que les mans sempre les tingui ocupades. Però així, com sempre dic, ficar una barrera a l'hàbit. Si tu tens les mans ocupades, difícilment tu podràs arrencar els pes o mossegar les ungles. Mm-hmm. Aleshores, fer això, fer mans ocupades, pues donar-li un amulet, que això els fa molta gràcia i el toleren molt bé. Mira, aquesta pedra és màgica, tu ves tocant-la, ves fregant-la, calenta-la, que tinc un llapis a la mà, pilotes de silicona...
Sempre ocupades les mans.
Sempre ocupades les mans. La plastilina, que a tu no t'agrada. Mm-hmm. No, moltes mares.
Agrada-me, setmana... m'agrada, el que no m'agrada és el sofà.
Ja. Aquesta setmana moltes mares m'han dit això de jugar a la plastilina a casa? No.
Veus? Ja, jo. Que no sóc l'única.
El bolígraf no vol dir que tinguéssiu raó.
Ja, no està clar.
Cartó a terra i és que tinguin les mans ocupades. I després afavorir els xiquets que facin activitats que se dediquen a treballar integralment al xiquet com a persona. És a dir, activitats motrius, activitats cognitives... però unes activitats integralment, no porta el xiquet a que dibuixi a un altre taller, sinó que sigui un joc on se facin activitats integrals, relaxació, psicomotricitat, expressió corporal, totes aquestes coses que ajuden a canalitzar i a controlar impulsos. I sempre elogiar i mai castigar, i com he dit abans, rapar el cal a zero. I davant d'això, fent una bona prevenció, doncs estarem. I des de luego, pediatre, metge, i ajuda
professional,
si veiem que la necessita, i veiem que la nit s'està cronificant, i ja doncs, estan llevant-se mitjons, falta cabell, s'aspiren les pestanyes, i ja, doncs, fer una bona prevenció. Tindre compte que apareix dels 3 a 6 anys, I a partir d'aquesta edat, pues, anar vigilant.
A partir del 6 anys ja és fàcil que ja no aparega, no?
No, a partir dels 6 anys és fàcil. Que si s'ha fet una bona prevenció, mm-hmm, amb consultar el que havia tractat, sol desaparèixer, i si ja se continua, doncs, pues, bueno, ahí ja posem mesures, mesures, perquè ells realment s'ho passen mal. D'acord.
També no. Tenim, Fàtima, un altre hàbit nerviós del que parlàvem el primer dia, dels més típics, com és el cas del bruxisme. Este, a més, el solen fer sense donar-se en compte, no?
Sí, sí, el bruxisme és quan apretes les dents, grinyolar les dents, no? El bruxisme afecta les dents i les mandíbules, és a dir, les barres. El xiquet que grinyola les dents per la nit sol estrenyar les mandíbules durant el dia, és a dir, moltes... Allò que no borrarà, jo hi apretes, val? Sol aparèixer en el període de que, quan ja té dents, perquè si no, no te'n dones compte, no? És més evident quan ja té dents perquè sentes el soroll este que molesta tant. Però durant el dia hem de tindre clar que les mandíbules les estrenyen. Davant d'això sempre la causa ansietat, tensió... I el que han de fer és ensenyar-los a relaxar, controlar músculs facials, pues de vegades aquest hàbit se desenvolupa molt ràpidament perquè hi ha moltes causes, moltes situacions quotidianes que al xiquet li provoquen estrès, ràbia, el no poder transmetre la frustració, el que no li sortirà d'un dibuix, i te dona ràbia, i és algo que moltes vegades els adults que m'ho fan. Me cago en la mare, allò que vols pegar...
Sí, apretes la boca i caguen la mare.
Sí, d'acord, és això, però davant no d'una situació concreta, sinó també pues, mirant la tele, fent els deures, durant la vida. És molt important la relaxació, i pues, sempre exercicis d'obrir i tancar la boca, més que puguem dir-los que la boca és un túnel, que passeixi la llengua per totes les dents, anar passeixant, inclús donar-los una galeta o una grajea de xocolata, un macacito, no? Que se'ls posen al paladar i que l'aguantes fins que es desfase, ensenyar-los a bufar, bufar ràpid, jo per exemple faig exercicis perquè si nosaltres sometem al xiquet a exercicis de buf contínuament se cansarà, però per exemple si posem uns paperets de seda i anem a fer una carrera a veure qui arriba, el color que arriba abans, doncs el xiquet estarà bufant i no serà ficar-se davant d'un espill i fer un exercici avorrit del buf. I és molt important que sapiguem bufar, donar-los un globus i que l'unflen, encara que no sapiguen unflar, ells ho intenten, el somriure d'orella a orella, que dic jo, i a parlar amb el dentista, perquè ara ja portem al dentista el nostre fill molt prompte, i ell també, doncs, durant les revisions, estarà pendent, mirarà com van les mandíbules, mirarà si és necessari ficar un aparell, però absolutament preocupar-nos massa. No? Hi ha algú que m'ho fic, no? Tenir un professional i demanar consell. I també que el xiquet agarre consciència, perquè si no, difícilment podrà controlar l'impuls. Llavors, mirar-se a l'espill, quan el veiés un xiquet està en les mandíbules estrenyides, donar-li un espill i mira, veus? I aleshores fes dir-li, mini relax, o relax, o la paraula, o pegar un cop, i llavors això li fa al xiquet que se n'adone durant el dia, mentre nosaltres veiéssim que el xiquet coopera i col·labora reforçar aquest comportament, sobretot és motivar i mai castigar i d'això, perquè si no estarem que l'hàbit se cronifique. I és el que no han de fer mai, que un hàbit nerviós se convertisca en algo crònic. Doncs
pues això ens serviria també per a tots els hàbits,
per
no?
Per a tots. Com hem estat dient cada setmana, és sobretot primer que els pares tinguessin la informació, saber actuar, la relaxació molt important, ja no per a un hàbit nerviós, per a tots, la relaxació és molt important, el que el xiquet agarre consciència, tenir molt clar que no ho fan perquè volen, i l'elogi, mai el càstig.
Ens quedaria el furgar-nos el nas, però això el deixarem ja per a la setmana que ve, Fàtima, perquè no tenim temps per a més. El tractarem més cap endavant, el proper dilluns, i tancarem ja els avis nerviosos.
I ja acabem, perquè si no estarem tots nerviosos.
Molt bé.
La setmana que ve ens furgarem el nas i farem la quequesa d'allò de...
Molt bé. Pues bueno, que sàpiguen ja els oïdors de la mañana de Copa en el Maestrat que aquests seran els temes del pròxim dilluns. Fàtima Redondo, des del Centre d'Oci i Educació El Plomier de Vinaròs, un plaer com sempre parlar amb tu.
Gràcies.
I ens retrobem el proper dilluns fins la setmana
moltes
que ve.
Gràcies. I a relaxar-nos.
Que me pareix que això ens anirà bé a tots, no només als xiquets.
Sí, els exercicis de relaxació, la garra i de tornar, sonrisa d'orella a orella i bufar.
Sí, això per a, ens val per a tots.
A tots, a tingues amb avis nerviosos o no.
Molt bé, Fàtima, gràcies. Ja, adéu.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
Aprovarem el Plan General d'Ordenació Urbana, que ens permetrà millorar les nostres comunicacions, crearà sòl industrial i ordenarà la franja litoral.
A Benicarló, vota Partit Popular. Juan Antonio Mañà, al teu costat.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
En Vinaròs, vota Partido Popular. Vota Juan Bautista Juan, con garantía. Un buen alcalde.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeDinaròs.
I arribem d'aquesta manera a la 1:30 de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE que te conten l'última hora informativa, tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem, com sempre, demà a la cita a partir de les 12:30. Demà, en eix especial, eleccions, ciutat de Peñíscola. Passaran les 4 candidatures pels micròfons de la mañana de COPE en el Maestrat. Així que t'espero demà, com sempre, al 101.6 de la freqüència modulada. Adeu, fins demà.